la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts a la veu dels animals i la natura. Comencem una nova temporada, l'onzena, i ho fem amb canvi de dia i hora d'emissió. Ens podreu escoltar enguany tots els dissabtes de 10 a 11 del matí, cosa que desitgem que també us pugui complaure. Abans que res, i com és habitual, us fem en primer lloc un avanç dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals: les notícies, el Sabies què, les galeries dels experts, la galeria dels ocells, parcs urbans de Catalunya, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, on avui parlarem amb la Maria Piferrer, veterinària. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Xavi Aguilar. Iniciem temporada, iniciem programa La veu dels animals i la natura, programa dirigit i presentat per l'ONG ADA aquí a Ràdio Estel. I ho fem, com sempre, amb un repàs de notícies. Les tortugues de l'Albera a l'Empordà moren per la sequera. La sequera i les altes temperatures enregistrades durant aquest estiu han tingut greus conseqüències per la fauna i per la flora. Un dels animals afectats ha estat la tortuga mediterrània, una espècie autòctona de Catalunya que es troba en perill d'extinció. Des del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, a l'Empordà, han explicat que aquests dos factors, la manca de pluges i la intensa calor, han provocat que aquest any la posta d'ous s'avancés i que les cries hagin nascut a mitjans d'agost, sense tenir les condicions idònies per sobreviure. Generalment, l'eclosió dels ous de les tortugues esdevé entre finals d'agost i principis de setembre i coincideix amb l'arribada de les primeres pluges que humitegen el terra i que propicien els primers brots d'herba que els serveixen d'aliment. Els tècnics del centre, en detectar el naixement de les primeres tortugues, van procedir a traslladar-les a un dels terraris de les instal·lacions per tal de favorir que disposessin d'aigua i de la humitat necessària per sobreviure. D'ençà que es van trobar aquestes primeres cries, han estat ruixant amb aigua totes les zones en què s'han produït postes amb l'objectiu de minimitzar els efectes de la sequera. Els treballadors del centre van trobar-se amb cries que, malgrat ja estar ben desenvolupades, eren mortes dins dels ous i completament seques. La seva preocupació és que, si això succeeix en un centre de recuperació amb un seguiment estricte, en plena natura la situació pugui ser encara pitjor. Totes les tortugues que han sorgit de postes prematures moriran si és que no tenen aigua. Els ramats en extensiu pateixen pel canvi climàtic. La darrera onada de calor esdevinguda a finals d'agost va acabar amb una important davallada de temperatures, que va ser especialment notòria al Pirineu. Aquest fet va perjudicar greument els animals que durant l'estiu pasturen en els prats d'alta muntanya. En només un dia, els diferents ramats, que són sobretot d'ovelles, van passar d'haver patit per la sequera a quedar exposats a neu i fred. Aquest canvi abrupte de la climatologia va enxampar a tots els animalons que pasturaven a més de 2.000 metres d'altitud i els va deixar totalment desprevinguts i sense cap refugi. A conseqüència d'això, molts d'ells han resultat malalts i alguns han mort. El passat mes de juny, el Ministeri d'Interior espanyol va aprovar per Reial Decret la inclusió dels animals a la norma bàsica i plans de protecció civil per a la seva evacuació i rescat en situacions d'emergències i catàstrofes naturals. Una llei molt necessària i reclamada per les entitats animalistes, com ho ha fet també l'ADA durant molt de temps. L'absència de protocols davant d'aquestes circumstàncies implicava que els diversos animals quedessin absolutament desemparats. Malauradament, sembla ser que aquests ramats d'ovelles han sofert certa descurança. És bo recordar que precisament aquests animalons són uns bons aliats per tal de reduir el risc d'incendis mitjançant el pasturatge que realitzen a les zones forestals. Més coses, càmeres de videovigilància per tots els escorxadors, una fita de l'ADA que durà 9 anys. El passat 24 d'agost va entrar en vigor el Reial Decret aprovat pel Ministeri de Consum, pel qual s'establia la implantació obligatòria de càmeres de videovigilància a tots els escorxadors espanyols, inclosos els mòbils, per garantir el control en el benestar dels animals. Aquesta nova norma, que fou publicada just fa un any al Butlletí Oficial de l'Estat, donava temps d'un any als escorxadors grans i de 2 anys als petits per adaptar-se a les noves mesures. A partir d'ara, les càmeres de videovigilància enregistraran els espais dels escorxadors on es troben els animals, és a dir, les zones de càrrega, de descàrrega, els passadissos de conducció i les zones en les quals són atordits, dessagnats i matats posteriorment. En el cas de les aus i dels porcs, aquest procés s'haurà de gravar sencer per controlar que realment l'atordiment s'ha dut a terme de forma correcta i que els diversos animals no resten vius quan són sotmesos al procés de l'escaldat. Les filmacions s'hauran de conservar i romandre disponibles pel control corresponent de cada comunitat autònoma. Caldrà tanmateix assegurar que la reproducció o còpia d'aquests enregistraments en altres dispositius mantinguin la qualitat de la gravació original. L'única part del procés que no haurà de ser gravada obligatòriament serà el moment d'espera dels diversos animals dins dels camions amb què arriben els escorxadors, just abans de ser descarregats. Tanmateix, els centres de matança hauran de comptabilitzar aquest temps d'espera. L'ONG ADA, davant de l'opacitat d'allò que succeeix a l'interior dels escorxadors, va iniciar l'any 2013 una petició dirigida al Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i als responsables en la matèria de totes les comunitats autònomes. En aquestes demanava l'obligatorietat de sistemes de càmeres de videovigilància a tots els escorxadors com a mesura preventiva per tal d'evitar irregularitats, males pràctiques envers els animals i garantir els atordiments que s'exigeixen legalment. Una iniciativa que va fer-se pública amb l'edició d'un llibre blanc de 137 pàgines i amb una campanya de recollida de signatures, tant a mà com via online, que fou àmpliament difosa a través de les xarxes socials. Després de tot aquest temps, veiem que la reivindicació de l'ADA, denunciada i demanada durant 9 anys, és ja una realitat. Cal recordar al respecte la tasca duta a terme pel ministre de Consum, Alberto Garzón, que ha situat Espanya al capdavant d'Europa en aquesta matèria. I pressions mercantilistes s'imposen per matar novament balenes a Islàndia. Islàndia ha tornat a autoritzar la caça de balenes. El passat mes de juny, el govern va decidir suspendre temporalment aquesta cruel pràctica fins al 31 d'agost, arran de la publicació d'un informe realitzat per una comissió de veterinaris en què s'indicava que no complia amb la llei de benestar animal islandesa. Amb l'informe es van presentar vídeos que mostraven les imatges impactants de la crueltat i de les llargues hores de patiment infligit cap a aquests animals durant la seva caça. Islàndia, Noruega i el Japó són els únics països que continuen caçant balenes amb objectius comercials. Hi ha altres casos en què s'al·leguen també finalitats científiques, per bé que al final acabin els mercats. Porten anys desafiant la prohibició mundial que va establir l'any 1987 la Comissió Balenera Internacional, una entitat creada per garantir la preservació d'aquests cetacis i evitar la seva caça indiscriminada. Entitats ecologistes i animalistes, com ha estat el cas de l'ADA, porten denunciant de fa molts anys aquest problema. Hi havia esperança que la disminució en la demanda de carn de balena, cosa que la feia menys rendible, fos factor determinant perquè el govern d'Islàndia aprovés definitivament la prohibició d'aquesta caça de balenes. Tanmateix, torna a caçar-les i promociona també la seva carn als restaurants locals com plat exòtic pels turistes. És de suposar, un cop més, que el que s'imposa és el mercantilisme. Aquests emblemàtics animals s'han d'enfrontar, a més, a les greus amenaces que afronten els oceans, com són la contaminació, l'escalfament, les col·lisions amb els vaixells o les xarxes de pesca, que, malgrat ser ja deixalles, segueixen pescant i causant danys indefinidament.
Sabies que els cargols poden aixecar fins a 10 vegades el seu propi pes? I que dins la seva boca i llengua disposen de 4 fileres de dents o pues anomenades ràdules, capaces d'arrossegar ossos i menjar plantes riques en calç, molt necessàries per poder desenvolupar i mantenir la seva closca? La closca, en forma d'espiral, protegeix els cargols del fred, del calor, del vent, de l'excés de llum i dels cops i de les agressions d'alguns dels seus depredadors naturals. També és l'amagatall on es recullen per hivernar o estiuejar. Els cargols, com la resta d'invertebrats, manquen d'esquelet, però disposen d'aparell respiratori, circulatori i digestiu. En el cap tenen dos parells de tentacles retràctils que poden moure de forma independent i en els seus extrems es troben ubicats uns petits ulls. El sistema tàctil, nerviós i olfactiu constitueixen els seus sentits més desenvolupats. Aquests petits animals pertanyen a l'ordre dels gasteròpodes, que significa peu en el ventre, que és l'òrgan musculós que disposen per reptar per les superfícies, segregant una mucositat que els dona adherència i actua com a protector i desinfectant. Els cargols tenen molts depredadors naturals, però la seva amenaça més greu esdevé dels humans, que a més d'utilitzar-los com a aliment, a vegades de forma cruel, contamina i enverina el seu medi natural. D'aquest humil i ancestral animal, convé tenir en compte que entre els seus beneficis dins el medi natural hi figuren el que amb els seus curts desplaçaments i els petits túnels que practiquen ajuden a ventilar les arrels de les plantes i a fertilitzar el terra. Donat que la seva vida es desenvolupa en funció de les condicions climatològiques, com poden ser l'escalfor, la pluja o el fred, els cargols són éssers molt sensibles i han fet palès ser uns bons predictors dels canvis de temps. Com a tota obra de la naturalesa, observar els cargols amb simpatia i respecte pot resultar una experiència enriquidora i interessant.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Quan parlem del canvi climàtic, sovint diem també escalfament global. Quina diferència hi ha entre aquests dos conceptes?
Bé, la resposta, aquests dos conceptes són sinònims, ja que l'actual canvi climàtic tendeix a l'augment de temperatura mitjana mundial, és a dir, el que entendríem com un escalfament global de la temperatura. Però per què he dit actual canvi climàtic? Doncs perquè a nivell de la història geològica de la Terra hi ha hagut altres canvis globals del clima, com per exemple, farà uns 700 milions d'anys, quan la Terra tenia 3.800 milions d'anys, ara en té 4.500, o sigui, estem fa molt, molts anys, milions d'anys, doncs tots els oceans es van congelar. I és el que es considera la Terra bola de neu, no? O sigui, perquè entenguem, el clima de la Terra no ha estat sempre el mateix. I l'actual canvi climàtic està clarament generat per la humanitat, per emetre gasos d'efecte hivernacle, sobretot cremant carbó, gas natural i petroli. I es diferencia d'aquests altres canvis climàtics que hi ha hagut a la història de la Terra és que el ritme és molt més ràpid que els processos naturals que ha patit la Terra. O sigui, estem accelerant processos geològics mai vistos pel propi planeta.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants.
Però, Abel, no ens hem equivocat, no és una motoserra o alguna cosa, això?
Això sí, realment sembla una motoserra, un motor o algun aparell d'aquest tipus, però no, això és un enganyapastors, que és un ocell marró amb un plomatge variegat molt críptic, és un ocell nocturn, que durant el dia està estès al terra i és molt, molt críptic, costa molt de veure, i té aquest cant molt, molt curiós, no? Que realment no sembla que estiguem escoltant un ocell. És un ocell estival que ens arriba aquí més o menys al maig, ve de l'Àfrica, de la zona del Sahel, a sota del Sàhara. Arriba al maig, s'aparella i cria al terra. Fa un niu que no és tal, realment. El que fa és pondre els ous a sobre del terra. Llavors només cova la femella en aquest ocell, es posa la femella allà, totalment quieta, i tu pots estar a un metre de l'ocell i no veure'l. És curiosíssim perquè passa totalment desapercebut. Els ornitòlegs, quan busquem nius d'enganyapastors i siboc, que són les dues espècies d'enganyapastors que tenim aquí, doncs hem de tindre ja l'ull entrenat a saber veure el terra del bosc, a saber que hi ha uns troncs que no són exactament troncs. I si te'l mires bé i saps reconèixer, allò és un enganyapastors. I llavors mires i, bueno, has de tindre l'ull entrenat a distingir-ho, però des de fora, diguem-ne, semblaria com si hi hagués un tronc a sobre, per allà, pel terra al bosc. S'alimenta d'insectes nocturns, papallones nocturnes, d'aquestes polilles i coses així. El podem veure a vegades al cantó de fanals, que la llum que atrau aquestes polilles i atrau aquestes papallones nocturnes, doncs l'enganyapastors va allà a caçar-los. I és un ocell, malauradament, en regressió a tota Europa, i que és d'aquests ocells, doncs, que veiem que la cosa no li està anant bé del tot, però bueno, la qüestió és protegir el seu hàbitat, que és hàbitat d'aquest de matolls, etc., que és un hàbitat important no només per l'enganyapastor, sinó per molts altres.
Doncs acabem tornant a escoltar el cant ben curiós d'aquest ocell, l'enganyapastors. Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui els espais van de ballet. Us presento uns talls centrats en el ballet romàntic, també dit ballet blanc, o també, com es diu en francès, en pointe, que vol dir per les ballarines, amb els peus de puntetes. Va tindre la seva eclosió als finals del segle XIX i principis del XX, sent aleshores París el centre mundial que irradià aquesta dansa per tot el món civilitzat. Escoltem, doncs, interpretat per la London Festival Symphony Orchestra del Tchaikovsky, l'Ocell Blau i la Vals, amb dos de la Bella Dorment. Thank you.
Temps per l'entrevista aquí a La Veu dels Animals i la Natura. Sabeu que és un programa que s'escolta a través de Ràdio Estel, amb cobertura al Principat de Catalunya, també al Principat d'Andorra, i que podeu recuperar aquest i tots els altres programes de la casa a través del web, a través d'internet, www.radioestel.cat/programes. radioestel.cat/programes. Parlem avui amb la Maria Pifarré, veterinària, la nostra veterinària de guàrdia. Maria, molt bon vespre.
Hola, què tal, com esteu?
I avui incidim en un altre tema que hem de tenir en compte referent també als animals de companyia i que moltes vegades no es tracta, també perquè és tabú. Com s'encara la mort i quin procés hi ha una vegada els nostres animals també han mort, el procés de dol, el procés d'enterrament, etc, etc. Esclar, no és un tema agradable, però sí que t'hi trobes molt, Maria, no?, amb aquestes pràctiques que s'han de fer perquè l'animal acaba amb una malaltia doncs, que és greu i moltes vegades incurable.
És potser el punt més important en la vida i la relació que tenen un tutor amb el seu animal de companyia. És el punt més important per mi.
Explica'ns una mica aquests processos que t'has trobat tu amb experiència, suposo, no? Algun cas d'una malaltia greu que aleshores el posseïdor doncs, ha de decidir si aquell animal se sacrifica o no?
Primer, molt important, els animals no es sacrifiquen, perquè els veterinaris no sacrifiquem. Mm. No matem l'animal i amb el cor bategant li oferim als déus, que ve a ser un sacrifici. Nosaltres acompanyem amb una mort controlada, dolça i sense patiment. I això se'n diu eutanàsia. Molt important entendre quina és la diferència i per què els veterinaris parlen sempre d'eutanàsia. Val? Mm-hmm. Punt número 2. Hem d'entendre que la nostra societat no està preparada per la pèrdua, no està preparada per la mort, per molt que tots tinguem molt clar que després de néixer, el següent que ens tocarà al final serà morir-nos. I és molt important que ho encarem. Evidentment, els nostres animals de companyia no viuen tant com nosaltres. I en el moment en què nosaltres agafem una mascota, sabem que si seguim la llei de vida, ella faltarà abans que nosaltres. Per tant, hem de enfrontar-nos amb aquesta situació amb enteresa i amb tranquil·litat, sobretot de la mà del nostre veterinari de capçalera que ens ha acompanyat durant tota la vida d'aquest animal. Val? Llavors, amb aquesta persona que ens ha ensenyat i ens ha portat des de les alegries fins a les pors, passant per les malalties i per totes les coses que hem pogut passar al llarg de la vida d'aquest animal, enfrontem aquest diagnòstic. A vegades tenim diagnòstics de patologies greus, com poden ser processos cardíacs, tumors, problemes renals, problemes metabòlics, etc.
Per casos, per exemple, suposo que te n'has trobat, no? I que són força comuns, en què s'ha de prendre aquesta decisió, i en aquest cas el veterinari també, lògicament, hi juga un paper decisiu.
Sirà qui ens dirà fins en quin moment podem arribar. Hi ha una cosa molt important quan ens enfrontem amb patologies, i això és el que sempre em pregunten, sempre. Està el meu gos patint? El meu gat pateix? I això nosaltres també ho podem veure, sense necessitat de ser veterinaris, val? El dolor es nota perquè l'animal de sobte, quan li vas a tocar en certs llocs, es torna agressiu o intenta mossegar, o a vegades vocalitza contínuament, o gemeix, o borda, o bufa, val? O a vegades intenta escapar-se, o pantega, o perd molta saliva. Bueno, en cada patologia és una situació. Si tenim, per exemple, un malalt terminal d'una malaltia de cor, tindràs un animal que li costa molt respirar, que descansa molt poc, que panteja d'aquesta manera, que a més és una respiració que no és molt efectiva, que moltes vegades deixa de menjar perquè té que triar entre menjar o respirar, i bueno, si no menjo no em moro, però si no respiro sí. Aleshores, tots aquests símptomes els hem d'anar controlant nosaltres i també una mica i veient aviam si donant-li la seva medicació a l'animal es troba millor i troba el seu lloc, el seu moment normal, o sigui, el seu moment de pau, no? Sense dolor. Si nosaltres tenim més patiment que tranquil·litat, llavors és moment de començar a plantejar-nos la possibilitat d'una eutanàsia.
Clar, nosaltres es poden veure a casa indicis, no?, del que deies, totes aquestes mostres en funció de la tipologia diferent de malaltia que tingui, que ja el veterinari haurà informat de manera corresponent, no? Però bueno, es poden veure aquests indicis, no?, panteix, i fins i tot l'expressió, no?, perquè també,
sí.
Suposo que també es detecta a través de l'expressió.
Ja, a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció quan a vegades em diuen, però tu no pots veure quina cara té un animal. Doncs no sé, serà perquè jo en veig molts, però jo tinc perfectament clar quan em ve un animal a la clínica si està patint o no, perquè la cara t'ho diu tot, la mirada, els ulls, aquella mirada que dius, hòstia, és que no puc més, és que ja estic molt malament. Pues, jo sí que els hi veig a la cara i veus aquella cara que ha canviat, que ha sigut aquella cara de que happy estic, sí, és que no puc més. I això és un moment dur i amb el que... Pel veterinari és dur, també. Moltes vegades pensem amb el tutor, però pels veterinaris és molt dur quan veus aquesta mirada, quan veus que no pots fer res més, quan veus que no hi ha més solució i tens que començar a parlar d'un tema que no és agradable per ningú, ni tan sols per nosaltres. Però hem de ser professionals i hem d'acompanyar i hem de buscar el millor per cada animal de companyia i per el seu tutor.
Recomana, suposo, en aquests casos que es faci un seguiment, tot el seguiment que es pugui, però sobretot això, no? Si es detecten aquests símptomes, aquests, bé, aquests indicis de que el patiment és superior, acudir directament ja al veterinari per fer aquest, i estar preparat per fer aquest diagnòstic o anàlisi.
I si no estàs segur, no passa res, li pots plantejar tranquil·lament al veterinari. El veterinari no és cap ogro que digui, oh no, fixa't el que faràs, o sí, anem a fer-ho. No, el veterinari s'ho planteja molt bé abans de prendre aquesta decisió. I estem aquí, jo sempre els ho dic, quan tenim que prendre decisions, jo estic aquí per ajudar a l'animal de companyia i al tutor. Punt. Hem de passar aquest tràngol, ho hem de fer i ho hem de fer de la forma més serena i tranquil·la que puguem, amb el nostre dol, amb els nostres plors. I jo sempre ho dic, voleu quedar-vos una estona amb ell, després de... Voleu quedar-vos, no voleu quedar-vos. Hi ha una espècie com de prejudicis enfront a aquesta situació, no? És que si marxen el deixen sol i llavors no poden... L'animal es sentirà sol. L'animal no sent mai sol perquè l'animal sempre em tindrà a mi amb ell. I llavors jo li donaré tot el carinyo, tot l'amor que necessito durant aquest tràngol, no? Sí. Però a vegades les persones no estan preparades per determinades situacions i això també s'ha de respectar. Amb tot el carinyo i amb tot l'amor que coneixes amb aquesta persona que està prenent aquesta decisió i que té que fer té que donar el pas de l'eutanàsia, respectem també el moment vital del tutor, perquè també és molt dur pel tutor. O sigui, no és que la gent aquí comenci a fer hola, vamos a eutanasiarlo. No. És un moment molt delicat i això s'ha de parlar molt. S'ha de tindre clar si té més dies bons que dolents, si ja veiem que porta més dies dolents, pues llavors ja prenem la decisió. Jo sempre dic el mateix, l'acte suprem d'amor que podem fer per nostre animal de companyia és otorgar-li el descans quan ja no pot més. Perquè som capaços de renunciar nosaltres a la necessitat que tenim d'estar amb ells perquè aquest animal de companyia no pateixi més. Jo, per mi, és l'acte suprem d'amor que tenim amb el nostre company.
I que és un acte absolutament natural, és acompanyar la mort, en aquest cas a l'animal, però no sé si hi ha moltes persones també que hi són reticents, no? Perquè fins a l'últim moment, no? No sé si t'hi trobes.
Et trobes amb les pors de les persones. Pensar que quan estem dient-li adeu al nostre company, estem dient adeu a moltes coses, no? I aquí entren en joc les nostres pors. Si tinc por a canviar, si tinc por a que passin, sobretot els canvis, no? El fet d'arribar a casa i que no hi serà, i llavors això fa que a vegades s'allarguin situacions com, jo què sé, posar-li el menjar a la boca, triturar-li perquè tu no li vols dir adeu i vols que es quedi amb tu. Ai, Déu meu, acaba sent una mica dramàtic. Siguem forts, siguem vigilem pel seu benestar i donem-li el descans quan ells ho necessiten. És igual que l'altra part que es podria donar si nosaltres, com a veterinaris, pretenguéssim només fer cura i tractaments i diagnòstic i venga i dale i ara això altre i venga a provar i venga a fer i venga a donar. No, això se'n diu ensenyamiento terapéutico i tampoc ho hem de permetre. O sigui, hem de ser equànims en tots els aspectes i nosaltres com a professionals de la salut i el benestar dels animals de companyia i, evidentment, per aquesta mateixa banda de la salut de la família, hem de ser honestos i hem de dir exactament el que hi ha. I llavors, pues, amb tranquil·litat, prendre la decisió i, evidentment, hem de plorar. Moltes vegades la gent el que no vol és patir. Però és que el patiment ja hi és, perquè estàs patint cada dia, veient patir a la teva mascota. O sigui, dona-li un chance, val? Dona-li ja la tranquil·litat de poder descansar. Per molt que nosaltres no vulguem, l'evolució natural de les patologies ens guanya. Podrem lluitar contra elles durant un temps, podrem treure dolor, podrem ajudar a respirar, podrem ajudar que el cor bategui millor, podrem ajudar que els ronyons funcionin una mica millor encara que estiguin bajo mínimos, però arriba un moment en què ja no es pot fer més. Quan no es pot fer més, siguem honestos. Nosaltres amb el tutor i el tutor amb el seu animal de companyia.
Us recordo que escolteu La veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA aquí a Ràdio Estel, i que parlem amb la Maria Piferrer, veterinària, col·laboradora també en diverses galeries dels experts aquí al nostre programa, i avui sobre aquest tema que hem d'afrontar també, que és la mort, procés natural en tot el regne animal, evidentment, i també en els nostres animals de companyia, i que de vegades doncs, els hem d'acompanyar en aquesta millor mort. Com acaba sent aquest procés d'eutanàsia, Maria?
Normalment el que fem és que utilitzem un anestèsic i llavors hi posem una sobredosi. L'anestèsia amb excés produeix parada cardiorrespiratòria. Abans d'això, a mi m'agrada sedar-los perquè no se n'adonin de què està passant. I llavors es queden tranquils i fan un trànsit molt més relaxat. El problema ve després, no? Moltes vegades, perquè a vegades ens neguem el que ha passat, a vegades ens neguem el fet de tindre-ho que fer, i a vegades ens sentim culpables. I no és culpa de ningú, ningú s'ha de sentir culpable. Una persona que ha acompanyat a la seva mascota durant tota la seva vida, li ha donat tot el que necessita, han sigut feliços, han intercanviat amor, han compartit un munt de moments, pues això és el més bonic que es pot donar, carinyo i amor amb una ser viu. Per tant, quan ja ha passat el moment i ens quedem sols sense aquell company que hem tingut durant tant de temps, no ens matxaquem.
Clar, és un tema cabdal això que dius, perquè aquesta culpabilitat moltes vegades ressona també en els casos de persones, no? En aquest cas, i en aquest cas amb animals. Es tracta d'un cas habitual i es tracta d'ajudar que l'animal no tingui patiment, no? Llavors, com s'afronta aquest procés posterior?
El dol és potser una de les parts més difícils de portar, perquè tots amaguem el dol, no volem expressar-lo, no sabem com transmetre'l, no sabem què explicar. Quantes vegades no ho has sentit tu i te pones a llorar per un perro? Si total, solo és un perro, hostic. Quina poca empatia, ha sigut un ésser que ha estat amb tu tota la vida. Déu meu senyor, com em pots dir això? I llavors què fa la gent? S'ho guarda i no ho parla i no ho diu. I nosaltres el que hem fet ha sigut desenvolupar diferents eines perquè la gent es doni el permís de poder viure aquest patiment. I ho podem fer a través de teràpies com pot ser la pintura, com pot ser l'escriure un conte on surti la nostra mascota, podem escriure la vida de la nostra mascota o podem escriure-li una carta donant-li les gràcies, podem anar al veterinari a explicar-li com ens sentim perquè el nostre veterinari ens entendrà, perquè amb ell li ha passat el mateix. Jo no conec cap veterinari que no tingui mascota, o sigui que ens ha passat i diverses vegades. Per tant, expressem-ho, plorem-ho, diguem-ho i vivim-ho sense cap vergonya, perquè no és cap vergonya patir. Patir per aquesta situació, el que m'està demostrant és que aquesta persona és un ésser sensible, és un ésser que té cor i és un ésser que al mateix temps que ara pateix pot haver viscut molta felicitat i la tornarà a viure, però ha de tindre aquesta tranquil·litat.
Els veterinaris en aquest cas poden ajudar molt, com dius, perquè de fet són ells els que administren l'eutanàsia i, com deies, també patiu, evidentment, i també passeu aquest procés de dol. De quina manera creus millor que podeu ajudar també en aquest cas a superar les famílies doncs, el dol que tenen pels seus animals?
Jo en el meu cas el que he fet ha sigut preparar això. La superació del dol a través de la pintura, la superació del dol a través de l'escriptura i després, jo sempre ho dic, jo no sóc sols veterinària, sóc persona i a més tinc animals de companyia. Entenc perfectament el que t'està passant. Pots vindre a explicar-me-ho. No passa res. No et faré fora. A lo millor sí que hem de quedar amb una hora determinada perquè a lo millor jo, evidentment, tinc les meves visites, però 5 minuts, 10 minuts, perquè em puguis explicar el que estàs patint, com el trobes a faltar, això tots ho tenim, i no costa res. I això ens ajuda moltes vegades, perquè saps quina és la cosa que és que em diu la gent quan passa un tràngol d'aquests?
Què et diuen?
No tornaré a tindre més mascotes. Fan patir molt. I llavors jo els contesto, Quants anys ha viscut el teu gos? 14. I per 14 anys de felicitat i una setmana de dolor, canvies? De veritat no voldràs tornar a tindre 14 anys de felicitat, o 5, o 10, o 20? Senzillament pel dolor que tens en aquell moment. Per tant, has de donar permís a patir tot el que s'ha de patir, perquè si no serà molt difícil que tornis a mirar amb un altre animal de companyia.
Un procés que cadascú viu, evidentment, a la seva manera, tant a nivell persones, animals, les pèrdues, sempre cadascú doncs, les viu de la manera que sigui, però sí que es pot acompanyar d'aquesta manera que deies tu i facilitar doncs, aquests processos de dol i fer veure al final que la mort també és un procés natural, absolutament natural. I per últim, Maria, després també, clar, hi ha uns tràmits associats que són farragosos, que tampoc són agradables i que vosaltres també hi podeu ajudar, no?, des dels veterinaris, com per exemple comunicar la mort i donar de baixa a l'animal a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia.
Que quan ens toca fer una eutanàsia, hi ha tres documents que s'han de signar. Un és el document de consentiment, perquè evidentment m'han de donar permís per poder-ho fer. Un altre és el document d'incineració, perquè s'ha de decidir si voldrem que aquest animal de companyia que ara ens deixa sigui incinerat amb altres mascotes. I llavors jo, dintre de la meva forma de pensar, dic, mira, així no se'n van solets, no? O a lo millor volem tindre les cendres a casa nostra perquè les volem tenir i guardar o perquè les volem deixar en un lloc on li agradava molt estar. I això també s'ha de signar. I per últim, la baixa del microxip, per suposat, tots els veterinaris ho podem fer. És un procés que és gratuït i no ens costa res. Una vegada comencem a omplir papers, això es fa a l'ordinador i no costa res de fer-ho.
Doncs també es tracta de trencar el tabú, en aquest cas amb la mort dels animals,
i
veure que és això, com dic, és part del cicle natural i que, per tant, si tenim animals com gossos o gats que poden viure uns 15 anys de mitjana, doncs hem d'estar preparats perquè, evidentment, segurament viurem aquest procés i després la vida continua i podem tenir un altre animal, com deies, i intentar passar el dol de la millor manera possible. Maria Piferrer, moltíssimes gràcies de nou avui també.
Gràcies a vosaltres, com sempre, un plaer.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
El ballet és una de les expressions postuals en què el cos humà, potser podríem dir, s'oblida de la seva humanitat per elevar-se en la seva màxima expressió. Ser una ballarina o un ballarí requereix molt esforç perquè es té que conjugar. Per una part, la preparació física, i per l'altra, el sentit i la disciplina del ritme, la sensibilitat i quelcom encara més difícil, l'art i la inspiració, que és un do especial reservat a poques persones. Escoltem de l'Offenbach el conegut can-can i l'escena final de la xeresada del Rimsky-Korsakov amb aquella nena que, segons les mil i una nit, li anava contant comptes sense explicar-li mai al final al seu botxí perquè no la matessin. Fins a la propera, si Déu vol.
Thank you. Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Avui em penso que parlarem d'un parc molt especial, oi?
I tant, i molt estimat, el Parc de Collserola, amb més de 8.000 hectàrees, és un patrimoni natural d'un valor incalculable. La seva importància està en la proximitat a l'entorn urbà. És un pulmó, un eix vertebrador de la biodiversitat i el connector de dos sistemes aparentment oposats, natura i ciutat. La seva preservació i manteniment és, al mateix temps, un repte i una garantia de la qualitat de vida dels barcelonins.
La Serra de Collserola va ser declarada Parc Natural el 2010, data en què va aparèixer publicat el decret que es declarava la zona com a espai protegit en el Diari Oficial de la Generalitat. La gestió de l'espai està a càrrec del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola, formada per 9 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I pel que fa a la seva biodiversitat, és heterogènia d'ambients naturals, de les quals el bosc mediterrani ocupa una bona part. Tot i els incendis forestals, que cíclicament afecten el bosc mediterrani i que han anat substituint els alzinars per coníferes, com els pins, a Collserola l'alzina continua mantenint-se com l'arbre més representatiu de la serra. També trobem aurons d'esmais i una gran representació de bosc de ribera al costat de les rieres i dels torrents. Entre els arbres fruiters hi ha avellaners, magraners i cirerers.
Tot aquest ambient afavoreix la presència per a molts animals representatius de la fauna autòctona i salvatge. Entre els mamífers hi trobarem, per exemple, porcs senglars, toixons, genetes, fagines, gardunyes, guineus, esquirols, conills, eriçons i ratpenats.
I també les tortugues mediterrànies, diverses espècies de serps, gripaus, tritons, granotes i salamandres tenen espai a Collserola. Però de tots els animals destaquen les aus, de les que s'han comptabilitzat 130 espècies, com el pit roig, la cadernera, el colom, l'esparver, l'aligot, la merla i el mussol.
Un gran parc, el de Collserola, per conservar. Més informació on podem trobar-la?
A l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat. Aquest ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Jude Law amb els animals i la natura. Jude Law, actor britànic de cinema i teatre, considerat actualment un dels actors anglesos amb més renom a Hollywood, dona el seu suport a diverses entitats internacionals mediambientals i associacions contra l'experimentació en animals. Ha participat en campanyes per demanar que s'acabi la matança de foques i que es prohibeixi el comerç de les seves pells. Aquest ha estat per avui la Galeria de Famosos i Solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d'unir tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales.